La finestra d'Antonio Niebla.
Molt bona nit, Gemma.
Bona nit, Antonio. Ja veig pel que m'has comentat abans que avui vens disposat a parlar d'una dona pintora i alemanya.
Sí. Bueno, és l'era de les dones, Gemma, i cada dia espero la possibilitat d'una dona amb una nova càrrega de poder. Que continua passant, Continuen passant. O sigui, que aneu guanyant terreny. O sigui, moltes felicitacions per la part que te'n toca.
Merci.
Està repassant noms de dona que han tingut rellevància professional i que han estat a prop de nosaltres. Aquesta pintora que parlo, que es diu Silvia Horney, va viure a Sant Celoni. Era una noia que en 1994 tenia 30 anys. Me la van presentar amb una hípica del Prat de Barcelona. Muntava una euga molt lleixa, però molt lleixa, però ella muntava molt d'estil. Em va sorprendre que em va dir en un espanyol correctíssim que buscava una galeria per exposar els seus quadres. Per la seva edat, la vaig escoltar amb una certa reticència. La veritat que jo tenia més treball del que podia fer i treballava en grans firmes a la vegada, que això te tancava la possibilitat de conèixer artistes més joves. Aquesta situació, moltes vegades, als galeristes ens aparta d'altres realitats artístiques, però, esclar, t'has de conformar i aguantar-te i fer allò que diu que no es pot fer tot.
Els galeristes teniu assessors per escollir un artista, no?
He conegut algú que sí, que tenia un crític que aconsellaven sobre pintura. Confesso que en el meu cas poca vegada ha sigut així. Han treballat amb mi alguns crítics i inclús historiadors d'art i tal, però no sempre ha anat una mica pel lliure. Silvia Horning, en aquest cas, era una dona que no passava desapercebuda. Era una dona alta, de més de 1,80 m, era rosa i prima, una alemana del nord i molt parladora, molt parladora. Vivia i pintava en un estudi petitíssim al barri gòtic de Barcelona. Pintava amb una llum molt pobre i quasi no tenia espai per mirar-se els quadres. Però el que són les coses, a vegades has d'anar molt al tanto perquè la reticència te perd. Vas descobrir la millor de les pintores que havia conegut en tota la meva carrera professional. La millor de les pintores.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Li vaig oferir un estudi a Sant Celoni.
I va venir a pintar aquí, doncs.
Sí, senyora. Encantada, perquè quan va veure el paisatge allà al mig del bosc, per a ella va ser una joia. I va pintar des del 1995 fins al 2000. La veritat és que era una dona més intel·ligent per molts homes. Llegia molt en castellà, en francès, en anglès i en alemany. I altres llengües que segurament sabia per el seu avi, que eren de no sé què puesto. Tenia una sensibilitat per la música excepcional. Era molt exigent, molt. I amb una filosofia ecologista molt arraigada que li havien ensenyat els seus pares. Has de pensar que quan estava ja visquent allà al mig del bosc, els caçadors els tenies fritos, perquè no deixava de matar ningú, ni por senglar ningú. Estava en contra de tot, de qualsevol disparo que sentés a les coloms, per exemple, o, en fi, els esquirols, que també en maten a vegades els caçadors. Ella estava, cada dos per tres, va fer denúncies i coses d'aquestes. El primer any que va estar a Sant Celoni va pintar més de 30 quadres. 30 quadres abstractes, molt interessant, que li deia retratos.
Antonio, i com és que li deia retratos si eren abstractes?
Ai, ja m'has agafat, Gemma. Parlant amb tu, estic condenada sempre a dir la veritat de les coses.
Home, només faltaria.
La pintura de Horney és per apropar-nos una mescla del pintor anglès Turner, o Turner, com ho pronuncien els anglesos, no?, que fa una, com una mena de paisatges que però són brumós, que se ve com vela dura, de núvols que baixen pràcticament fins a la terra. I són quadres molt tènues, però amb veladures molt primes i molt primes molt bé. O l'altre pintor també, que és el pintor americà, que és el Leo Rotkoff, que era un pintor de procedència russa també, que se va instal·lar als Estats Units, molt important i molt conegut, que també pintava com atmosferes de paisatge, o tractava de pintar el sentiment. La Horney, Gemma, en la seva pintura fugia de l'aparença. Tractava de pintar o de fotografiar el caràcter de les coses, allò que no es veu i se sent, que la trobava a força de fer moltes veladures, veladures sobre veladures, quadres de moltes capes, molt primes i de colors diferents. Ella sobretot tractava de pintar el sentiment de les coses, les sensacions ocultes de les coses, i ho aconseguia, i molt bé. La seva obra sempre era, i continua sent, profona i delicada.
Molt bé, molt interessant. A més, pel que has dit, Antonio, era molt jove.
Molt jove i molt madura, com ho passa amb algunes dones. I molt pocos homes, eh? Jo no tinc res en compte dels homes, eh? Tinc molts amics. Però no sé per què sempre tinc una certa admiració per les senyores. Molt jove i molt madura, sí, però amb els problemes de la vida era com una nena desprotegida. Però es feia estimar tant, que era molt difícil no estimar-la. És de les persones més interessants que he conegut. Aquesta exposició de retrats que van presentar a Barcelona i que va ser tot un èxit, després va anar a petició del director del Museu Picasso al mateix Museu Picasso de Màlaga. La Sylvia Horney va ser la primera dona que va exposar al museu i va ser tot un èxit. En diverses ocasions, la Sylvia Horney ha sigut notícia cultural en La Vanguardia i en altres diaris. I tots els diaris d'Espanya, de França i d'Alemanya parlaven d'ella com un valor important, un futur valor importantíssim de la pintura europea. A Sant Celoni, a la Rectoria Vella, hem tingut ocasió de visitar i de veure quadres d'ella en diverses ocasions, en l'exposició d'Anselm Celoni o en El límit i l'infinit, que és l'última que hem tingut. Dos quadres sensacionals hem tingut d'ella ja penjat.
Com has dit a vegades, Antonio, sembla que Sant Celoni i el Montseny té un ganxo com especial amb els artistes.
I tant que sí. Sí. Jo no tinc segur. I torno a dir, com he dit altres vegades, que nosaltres ens apropem al Montseny, però després el Montseny no s'adopta a nosaltres.
Ens atrapa.
I no te pots escapar fàcilment, no? Sense dubte, estimada Gemma, aquesta Sylvia Horney ara viu i té un estudi a Berlín. És un artista molt singular, molt singular. En tot el sentit de la paraula. I molt valenta, però molt valenta. Jo l'he vist treballar i fer coses al bosc i con els cavalls. Recordo en una ocasió en la hípica del Prat, un dia que estaven per allà un dels cavalls maltratats que allà tenien, perquè era molt bèstia tractant els cavalls, aquesta gent. I el pobre animal estava histèric. No veia a ningú. El caporal de la hípica li va donar una pallissa enorme al pobre cavall, fins al punt que se va encabritar. Se va encabritar de tal manera que li va donar patades a una paret que hi havia allà i la va derrumbar a terra, la va destrossar. I recordo que, esclar, no hi havia valent capaç de ficar-se dins de la quadra per treure el cavall. La Sílvia va dir que entraria ella a tranquil·litzar-lo. Te puc assegurar que tots nosaltres estàvem amb molta por, no? I li van dir que és que te pot matar, clar, no entres així. Pues elles van entrar dins de la quadra, va començar primer a parlar amb el cavall, de mica en mica, amb les mans abaix, sense aixecar les mans, se va anar acostant i amb el cap li va donar així, amb el cap, sobre el lomo del cavall. La va començar a dir-li cosa, a acariciar-la, li va fer el braç així per el cuello del cavall, lo va agafar per l'escrit, lo va fer girar de mica en mica i lo va portar cap a la porta. 5 o 6 minuts, eh? La gent estava espantada i no sabien ni com ho havia pogut aconseguir, però el pobre animal estava tan espantat, suat, mort de por, tan mort de por, perquè tot ben suat de por que tenia, i s'amagava buscant protecció a darrere de la Sylvia Horney, de la pintora, no? I ens va demostrar de lo que és la valentia a vegades de moltes dones. O sigui que, per mi, me va guanyar tots els punts.
Molt bé, molt bé. Ostres, és que déu-n'hi-do, eh? Malauradament hi ha gent que encara ara maltracta els pobres animals.
Jo sempre he estat en contra de tenir un animal presó entre quatre parets, sobretot un animal que ha nascut per viure en pau i en llibertat. I un cavall és el més tranquil·litzant que pots veure al camp quan el veus suelto, tranquil, pastant tranquil·lament. És l'animal més noble, més senzill i més humil que et pots imaginar. En 1994, la Sylvia Horney va venir a pintar i a viure amb la seva aigua, com he dit abans, aquí a Sant Celoni. Jo cada mes de l'agost, sempre he viatjat al Festival del Cante de les Mines, i la vaig invitar a venir a la Unió. Va venir loca de contenta, esclar. Estava molt, molt, molt contenta perquè, en fi, era una possibilitat d'apropar-se amb una cosa que a ella li interessava molt, que era el flamenc. Passejant per allà i mirant, li vaig ensenyar el paisatge, anava amb tot un grup d'amics i van visitar mines velles i coses d'aquestes. Ja ens va acudir la idea de treballar en un llibre, de realitzar un text o fer un llibre sobre tot allò, perquè aquelles ruïnes que hi havia l'estaven derrumbant totes, les mines l'estaven tapant, estaven esquilmant tot el que eren els cavallets fet en fus antics de les mines i tot això, que és un material històric preciós. Pues molts se la van portar per vendre o per reantiquari, tot el que era maquinària se la van portar tota. I se nos va acudir la idea de fer un llibre de text i fotografies que es deia Huelles, sobre el món miner, sobre l'arqueologia, en certa manera, del món miner, no? Va ser una història visual de la història i el paisatge. Sobretot, ens paràvem molt a mirar la terra ferida, ensenyant les entranyes, no? Quan veus la terra dolida, oberta i tal, te dones compte de les bestieses que arribem a fer moltes vegades, com ens carguem un paisatge i destruïm milers de coses que se tindran de tenir molt més respecte, no? Aquest llibre ens van... En fi, la veritat que van disfrutar de lo lindo, van fent fotos, tant ella com jo, i el text me va tocar fer-lo a mi. La Sílvia cada dia gaudia del flamenc, del festival. I al matí anaven caminant per la Serra Minera, a vegades, al sortir del festival, anaven sense dormir, buscant la llum oportuna, perquè ella era molt meticulosa i volia saber què passava quan sortia el sol per una punta i estava alumbrant una espessa que tenien de fotografiar. I això per ella era gracial, sagrat, i el que volia era tenir justament la llum oportuna per fer la fotografia. Cosa que és clar, donava una mica de lo que no feia la fotografia perquè sí, sinó perquè buscava el que ha de fer la fotografia. La fotografia ha de servir sempre, sempre per retratar allò que no es veu, per ensenyar allò que no es veu, que és el sentiment de les coses. Totes les coses tenen ànima, eh? Tenen un porqué en la vida. I és això el que es tracta quan, es fa, quan la gent vol fer fotografia. Una altra cosa és fer un reportatge o tal, i diu, no, aquí faig una foto, no, amb els telèfons que ara estan tan, tan, els mòbils que estan de moda, que tothom fa fotografia de tot el que pilla, és un horror. És un horror. Família que agafen el nen i li fan 700 fotografies en el primer any. Lo trobo exagerat, no? En fi, alguns dies treballaven moltes hores, i després anaven a sentir el flamenco a les 10 de la nit i acabaven a les 5, a les 4 i a les 5 de la matinada, perquè moltes vegades els flamencos, quan acaben del cante, la gent estan desitjant de parlar sobre el que ha passat i el que ha cantat i el guitarrista i el que... I anaven tot un grup de gent que alguns eren molt coneguts i gent amb una coneixença tremenda del món flamenco, no? I lo passàvem molt i molt bé. I moltes vegades, fins que sortia el sol, estàvem parlant sobre flamenco.
Ostres, doncs déu-n'hi-do, perquè no sé com podia aguantar ella, que era a Alemanya, i ja escoltar 4 o 5 hores de flamenc per qualsevol dels aficionats ja és dur per ella, també déu-n'hi-do.
Te diré que la meva dona, que és catalana, no les aguanta pas.
Doncs imagina't.
Les vegades, i li agrada el flamenco, l'agrada, però no l'aguanta, està 2 hores, i a les 2 hores la veus que està mirant per un altre costat, i ja està, i bueno, ja ha tingut la seva, el seu cupo de flamenc, no? Però ella les va aguantar allà al peu del canó, no? I a més, esclar, és que sap què passa, que sarna con gusto no pica, diuen. Ella tenia la il·lusió de descobrir l'ambient, el paisatge, la forma de ser de la gent, i jo aprenia de mirar des dels seus ulls i escoltar des de les seves orelletes. Ai, ai, ai. Sempre són els altres que ens ensenyes a mirar per poder veure més clar les coses. Van passar 15 dies sentint flamenco amb Paco de Lucía, imagina, amb la Maite Martí, amb el Miguelito Poveda, perquè en aquella època tenia 17, 18 i 20 anys, amb el Pencho Cross, que és maestro del flamenco, el Carlos Cortés, l'Antonio González, i els poetes com el Félix Gran, l'Álvarez Caballero, el Paco Molina, i moltes més persones, que després, a l'acabar el festival, no anàvem a fer un entrepà, algun xiringuito, a prop d'alguna platja, i allà estàvem parlant o cantant el flamenco fins que sortia el sol.
Déu-n'hi-do. Home, tot l'ambient flamenc, el paisatge, la llum, la gent diferent, segur que ella, que pintava i recollia l'atmosfera de les coses, li devia influir a la seva pintura, no?
No estic segur, jo suposo que sí, suposo que sí. Però jo crec que per ella i per qualsevol estaven desbordats. Eren tants còdics, perquè, esclar, és que hem de pensar que moltes vegades un cantador de flamenco, quan interpreta un cant que dura 2 minuts, perquè són més curts que les cançons normals, un parell de minuts tirant la cosa normalment, igual s'ha passat treballant sobre aquests 2 minuts un any sencer, perquè arriba, depèn de quin registre de veu o quines coses, això requereix, pues, un treball molt serio i d'una gran consciència musical, no teòrica però sí pràctica. I els flamencos, sobretot, són gent que tenen una formació musical tremenda, tremenda. Esclar, la Sílvia estava molt preocupada, sobretot, és curiós, perquè no parava de parlar-me, de dir-me, la pobra Eva estava sola allà al camp, i encara que hi havia unes persones, un matrimoni que estava allà, que vivien també a la casa, a la casa del costat, pues cuidant la Euga i la feien sortir, l'entraven i donaven a vegades una mica de pinso i tot, pues ella no parava de preocupar-se, estava preocupadíssima i estava desitjant de tornar. Van passar uns dies i al cap de, sí, pot ser una setmana o així, va sortir un article molt curiós a La Vanguardia. Un article que va fer un periodista sobre un cavall que es deia Urogallo, que era de la Guàrdia Urbana de Barcelona, uno de los que caminaban davant de la guàrdia i de los que sabia fer exercicis, aquesta d'estirar les potes endarrere, endavant, de saltar, de posar-se a dos potes, tot aquest tipus d'exercicis. Pues, i el periodista va dir que era un cavall molt noble, de molt porte, i que era una pena que acabés com acabaven la majoria dels cavalls de la Guàrdia Urbana, arrossegant un carro tot el dia per les carrers de Barcelona, perquè normalment els que acudeixen a les subhastes de cavall i les compren solen ser els que porten els carros de Barcelona per passejar turistes, no? I és clar, a mi me se va acudir una idea.
Em sembla, Antonio, que vas anar cap a la subhasta del Brugallo.
No, Gemma, no. Vaig fer una cosa molt pitjor.
Ai!
Sí, va ser una cosa molt pitjor. Me se va acudir fent per part de la EUGA, que es diu Luna, una carta d'amor invitant del cavall a venir a casa seva per fer-li companyia. Sí. Vaig enviar la carta, va fer un article, que era una carta, i a mi me la van publicar, perquè era una rèplica a l'article del periodista, i és clar, amb tot l'humor que significa enviar una carta d'amor d'un cavall a una
altra,
no?
Sí.
I al cap d'uns dies em truca el caporal de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que havien llegit l'article i que havia rebut l'ordre de part del senyor Pasqual Maragall, que era l'alcalde de Barcelona, d'interessar-se on estaria i acabaria l'Urogallo per viure. En Pasqual, que era amic meu, al llegir el nom d'Antonio Niebla, de seguida me va dir, ja t'arreglaré jo, ja. I va fer una nota molt simpàtica, que va venir a portar el caporal a la seva visita quan va arribar a Sant Celoni, i deia que ja sabia per el senyor Maragall que el cavall estaria molt ben cuidat. La veritat que durant 7 anys, aquí, a l'ombra del Montseny, va viure amb molt d'amor el cavall Urogallo, que era una preciositat de cavall. Caminava estirant el coll. I quan veia la llegua, escolta, estirava el coll endarrere, saps? La cua tiesa, el tio, i traia pit, saps, així i tot, amb les potes, quasi com ho ballaven. Era una meravella d'animal, no? I la llegua estava contentíssima. I així va passar fins que es va morir l'Urogallo de vell.
Déu-n'hi-do.
Sí. I és que la joventut, Gemma, no té que veure amb l'edat, sinó amb la il·lusió de viure.
Oh, i tant, oh, i tant. Antoni, em sembla que avui, per finalitzar la finestra d'Antonio Niebla, ens portes una cançó dedicada a tots els homes i els cavalls que no són vells, sinó grans.
Sí, senyora. Caballo Viejo. Caballo Viejo és una composició que va fer Simón Díaz en els anys 40 i pico, 50, al voltant dels 50. I Simón Díaz la canta també. És un compositor veneçolà. I aquesta cançó ha sigut quasi un himne nacional a Venezuela en molts anys.
El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caudal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caudal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas. ¡Caballo viejo, caracha! ¿Y por qué no? Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
Una vegada més al control, Gemma Pascual, i la propera setmana més.